A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Bé, una sintonia avui diferent. Bé, no passa res.
Rima més de rigui.
Exacte, una mica més amb el dimarts, eh?
Exacte.
Dimarts de rigui.
Exacte.
Vanessa, de què parlem avui?
Avui m'agradaria parlar, l'última vegada vam parlar de la culpa de les mares, i vam veure que no tenia a veure amb la culpa cristiana com a tal, però sí tenia uns efectes molt reals en les mares, en aquest cas. I avui m'agradaria parlar d'un altre concepte que també pot tenir cert matís o certa, ens pot abocar a algú cristià, però no ho enfocaré com a algú cristià, sinó que és algo que té molta importància també en el treball d'acompanyament psicològic, que és la compassió. Em refereixo a la compassió cap a nosaltres mateixos, no com a permissivitat emocional, com moltes vegades escoltem, és que jo sóc així, m'he d'acceptar, és el que hi ha, sinó que és una compassió que ens obliga a mirar-nos de debò, o sigui, a veure coses que no ens agraden, les pròpies contradiccions, els mecanismes de defensa que tenim, les ferides, la manera com ens relacionem, però no des del judici de que tot sigui una prova, sinó entès com algo que tampoc és una llàstima, no? De pobre de mi, no, la llàstima mira des de dalt i la compassió mira des de la humanitat compartida. El que voldria deixar clar avui és aquesta compassió que és essencial quan intentem entendre o quan intentem començar un procés terapèutic, no? Consisteix en entendre què és el que ens ha dut a fer les coses com les hem fet. Què és el que ens ha dut a ser vulnerables, no? Som tots vulnerables, tots tenim punts fràgils. La fragilitat no és necessàriament estar patint, a vegades la fragilitat sí que provoca malestar, però no és un trastorn com a tal, no és una patologia. I moltes de les coses que ens fan patir en algun moment ens van ajudar a sobreviure, no? I això és el que m'agradaria, del que m'agradaria parlar avui, no?
Concepte complicat, això de la compassió, perquè, clar, també hi ha una, doncs, vessant negativa del terme, no?
Sí.
No t'acompadeixis, no t'autocompadeixis, saps?
Exacte, per això és important explicar perquè és, què entenem en teràpia o en un procés d'acompanyament personal per compassió. Moltes persones arriben a teràpia molt culpabilitzades, i a més, segons el que hagi passat a la seva vida, no? Si han fet mal a algú o si s'han sentit víctimes de les seves circumstàncies, però és important entendre que d'alguna manera som el producte de les coses que ens han anat passant i que el fet de que triem certes maneres de comportar-nos o fem certes eleccions pot ser que no tinguéssim més remei en aquell moment que fer el que vam fer, no? I és important entendre que potser la persona que avui necessita controlar-ho tot i que ve a teràpia perquè el seu entorn es queixa, perquè tot el rato necessita controlar-ho tot, potser va créixer en entorns imprevisibles, on anticipar-se era l'única manera de sentir una mica de seguretat, no? En aquest sentit parlem de compassió. O la persona que avui no suporta decebre ningú i està sempre buscant que els altres estiguin contents o que els altres l'aprovin, potser va aprendre molt aviat que l'amor depenia de complir certes expectatives, no? Parlem ja de la infantesa, algo tan senzill com fer ballet perquè és el que als pares els agrada, treure bones notes perquè el meu germà també les treia, no? O sigui, aprens des de molt petita que només reps elogis quan fas certes coses, quan les fas bé, a més, no? La persona que avui demana poc i aguanta massa, potser va créixer sentint que expressar les seves emocions era molestar. Per tant, és important, no tant perquè sóc així, sinó per què vaig haver de construir o per què el meu cervell va haver de construir aquest entorn per poder sostenir-se, no? Per poder sobreviure, no? I això canvia la mirada. No és el mateix pensar, estic malament, soc supercontroladora, entendre el meu sistema ha après certes maneres de funcionar per protegir-se. Això no elimina la responsabilitat,
clar,
perquè al final tu vas fent unes tries i vas... Però si tu has fet mal en el teu camí, és important entendre que el patiment de l'altre és vàlid, però no menyspreuar-nos, no? Aquest matís és important. La responsabilitat sí, la culpa no. Clar. El menyspreu, l'automenyspreu, no. Hi ha una paraula que fa servir una psicòloga que per mi és molt referent, que és la Pepa Horno, que parla d'honorar. Honorar el que hem hagut de fer per sobreviure. Honorar la persona que hem sigut i que ens ha dut a on som ara, no? Honorar, doncs, el patiment d'aquesta... No és tan idealitzar, en el sentit de... Jo ho he fet tot bé, he fet el que podia i ja està, i sóc així. No, és... Entenc que hi havia dolor darrere del que jo vaig fer, entenc que potser no hi havia una altra manera de fer-ho, perquè no en sabia més, entenc que puc haver fet mal a altres persones amb el que jo he fet, i a partir d'ara faré les coses diferents, prenent consciència de que hi ha una altra manera de comportar-me, i pot haver una altra manera de fer les coses diferents, no? Com aquesta persona que dèiem que controlava o que volia l'aprovació dels altres, o el fet de posar consciència, que és una altra paraula també important, que la dic sempre que fem un procés amb algú, el fet de posar consciència fa que baixi cert patiment, no eliminem la responsabilitat, la fem nostra, però tampoc tenim un automenyspreu, una autoculpabilització, una flagel·lació, una autoflagel·lació, sinó que contextualitzem el que ens ha passat, el tipus d'edifici que hem construït de nosaltres mateixos per tot el que ha fet, tot el que hi havia al voltant d'aquella persona mentre s'estava formant, no? Llavors, podem entendre que algú que vol agradar als altres des de fora es vegi com a inseguretat, com a dependència emocional, com a falta de límits, però quan entenem la història sencera d'aquesta persona, que és el primer que fem en consulta, no? Fer un context vital d'aquella persona, potser descobrim que agradar als altres era l'única manera que aquesta persona tenia d'evitar conflictes, per exemple, no? O d'evitar rebuig, d'evitar abandonament. I llavors la mirada canvia. No?
També important, no només en el procés de teràpia, no? Sinó també les nostres relacions personals.
Totalment.
Tenir aquest concepte clar i intentar, doncs, practicar aquesta compassió cap a l'altre, no? Que tot i que tinguis al costat una persona que igual és molt controladora...
Entendre per què, o intentar... A vegades, quan coneixem més de la vida d'una persona, entenem per què és així. Això no vol dir, clar, que haguem de tolerar...
Efectivament.
Certes coses que ens faci, simplement perquè, coneixent el seu context, entenem que aquesta persona es comporti d'aquesta forma, però igual que nosaltres fem l'esforç de tenir consciència, de treballar aquestes coses, d'intentar entendre per què som així i canviar, perquè a vegades hi ha mecanismes que funcionen i ens protegeixen, però el preu que hem de pagar per mantenir aquests mecanismes en marxa és molt alt. No? Una persona que és hipervigilant sí que està protegida, però també és molt esgotador,
clar,
haver d'estar hipervigilant sempre. O una persona que és molt perfeccionista sí que aconsegueix l'aprovació dels altres, però sempre està vivint en tensió. I a més s'allunya, sí, de la resta de gent, no? Que la veuen tan inaccessible que pensen, no m'entendrà, no? L'empatia és difícil amb una persona que és perfecta, no?
I també una persona molt perfeccionista tendeix, no?, a exigir també aquesta perfecció a la resta.
Exacte, exigeix molta perfecció perquè a qui més se l'exigeix és a si mateixa o a si mateix, i això genera molta tensió, no? Potser que aquesta persona té unes relacions molt tensionades i ningú les vol, però igual no hem après a fer-ho així i no sabem sortir d'aquest bucle, no? Per tant, el procés nostre de treball personal comença per entendre. Entendre i compadir, la compassió de pateixo amb tu, de entenc que el teu patiment té aquest context, té aquest origen, el veig com d'igual a igual, no? Entenc el teu patiment i empatitzo amb ell, entenc que tenia un sentit en cert moment i ara buscarem una manera de, havent posat consciència en això, posant consciència també en aquestes conseqüències que té doncs, que potser tens relacions molt tensionades, que potser et costa tenir intimitat amb altres persones perquè no deixes que s'apropin, perquè et protegeixes, no? I potser això és el que et porta a teràpia, no? La conseqüència, l'escut que tu has construït, hi ha moltes persones que confonen l'escut amb la seva essència,
yeah,
perquè porten tant temps comportant-se d'una manera, o sigui, confonen l'estar amb el ser. Mm. Jo m'estic protegint, però aquest estat, que hauria de ser transitori, potser dura tota la seva vida conscient. Llavors ja confonen l'estar amb el ser. Mm. El jo m'estic protegint amb soc una persona que...
I molta gent també utilitza d'alguna forma, no, aquest context inconscient o conscientment, no ho sé, per victimitzar-se o per no fer-se responsable, no, de les
exacte,
conseqüències dels seus actes. Doncs, mira, jo és que de petit els meus pares no em feien cas i ara necessito que em facis cas,
exacte,
tota l'estona perquè no confio en ningú i jo sóc així, no? És una,
exacte,
mica aquest el discurs que no funciona.
Això seria
el que no hauríem
de fer, o sigui, es pot entendre, uh-huh, però no vol dir que haguem d'acceptar continuar així, no? Uh-huh. Sempre quan hi ha una dinàmica que fem a teràpia que intenta veure quina és la mentida personal que té una persona, uh-huh, i quan descobrim quina és la mentida personal d'aquesta, del consultant o de la persona que hi ha dues opcions, no? O sigui, sobrecompensar, uh-huh, quan et sents molt sol, molt qüestionat, quan et sents molt dèbil, de vegades hi ha gent que perquè no es noti sobrecompensen,
sí,
i busquen ser el millor, la més perfecta, la més forta, la que no necessita mai a ningú, i hi ha gent que opta per la victimització,
uh-huh,
no? Com que jo sóc una persona dèbil, no tindré cap iniciativa, necessitaré sempre algú al meu costat que m'ajudi, no resoldré allò dels altres i sempre necessitaré que els altres em resolguin, si no em resolen vol dir que no m'estimen, no? Llavors, és molt important entendre'ns i també és molt important prendre consciència,
uh-huh,
i fer una tria de, pues això, veure quines conseqüències té actuar d'una manera o actuar d'una altra, i al final fer-nos responsables, com dèiem, no? De les eleccions que fem. No,
yeah,
no justificar que tractem malament els altres perquè jo sóc així i perquè jo sempre... De vegades és la mateixa por, mm, a no voler mirar per veure què descobriré el que ens evita anar a fer aquest treball terapèutic.
Clar.
No? I llavors acabes entrant en aquest bucle de jo sóc així i ja està.
Mm-hmm.
No m'agradaria ser així, però sóc així i faig mal als altres perquè els allunyo o perquè els exigeixo o perquè llavors jo em maltracto a mi mateixa perquè jo m'exigeixo més que ningú i després em sento malament per com tracto els altres, però jo sóc així i què hi farem, no?
Uh-huh.
No necessites sempre ser així, no som inamovibles, les persones podem canviar si volem canviar, no? Hi ha d'haver una feina darrere, hi ha d'haver una consciència, hi ha d'haver una voluntat, un compromís amb el teu propi benestar, que quan som adults, i ho hem dit moltes vegades, l'últim responsable del teu benestar ets tu.
Clar, i justament entenc que aquesta autocompassió o compassió és la que t'ajuda, no?, a fer d'alguna forma aquest canvi.
Exacte, de dir, ostres, pues, vinc d'on vinc,
uh-huh,
m'he trobat amb el que m'he trobat, el meu discurs interior és aquest, no perquè jo l'hagi triat, sinó perquè és el que sempre m'ha envoltat i jo he interioritzat com a propi, entendre aquest procés en el que ens hem format, com és que la nostra estructura ha acabat sent la que és, ens ajuda a treure culpa, no? Perquè moltes vegades pensem, és que sóc així, no tinc remei, i ja m'agradaria no ser així, però és que sóc el pitjor, sóc mala persona, no? Entendre que no és el mateix l'estar que el ser, que no neixes sent com ets, que el que t'ha anat passant t'ha anat construint de la manera com t'estàs comportant i que hi ha una tria que tu pots fer arribat un moment.
Ara que has dit això, una pregunta que no ve molt al cas, però a veure si... Tu consideres com a psicòloga que hi ha males persones?
Sí.
Uh-huh.
Sí que hi ha males persones. Però molt poques.
D'acord.
O sigui, no, el que considerem en general... Jo no sé si algú de nosaltres ha conegut mai alguna mala persona.
Uh-huh.
I de vegades es confon mala persona amb psicopatia,
uh-huh,
perquè la psicopatia és l'absència d'empatia cap a les emocions dels altres. Però una persona pot no tenir empatia i pot puntuar molt alt en psicopatia i estar integradíssima a la societat i no saber sentir amor, però saber què ha de fer perquè l'altre pensi que el sent, o saber el que fa una persona enamorada, i pot ser pare, mare, pot tenir fills. Normalment aquest tipus de perfil solen tenir feines de nivell bastant alt, perquè no pateixen amb el patiment dels altres. Llavors això els permet escalar posicions, no? Certes feines, arribar a un punt en què seguir escalant implica potser assumir que trepitjaràs en els altres, no? Per pujar. Llavors la gent que puntual en psicopatia no tenen problema per escalar en aquest tipus de posicions. No vol dir que siguin tots psicòpates, els que tenen un càrrec d'alta responsabilitat, però és fàcil trobar gent que puntual en psicopatia en aquest tipus de càrrecs i tenint una vida molt normalitzada. I hi ha delinqüents que fan coses atroces que no són psicòpates, no? Moltes vegades tendim a pensar que els maltractadors tenen alguna malaltia mental, perquè no podem entendre que algú cali foc als seus fills o que algú apunyali 37 vegades a la seva dona, no? I necessitem entendre que aquella persona té un trastorn i li passa alguna cosa, i el millor és l'alcohol, i no necessàriament, no? Sí que podem entendre que tenir compassió per la història d'aquesta persona, però no vol dir això que el que ha fet no sigui alguna cosa dolent, que les conseqüències dels seus actes no siguin dolentes. És difícil la feina amb persones que han tingut una trajectòria així, perquè com a professional et costa molt empatitzar, o pots empatitzar amb aquell dolor, però a la vegada no, els teus valors potser no et permeten empatitzar del tot amb certes coses, no?
Home, ha de ser molt complicat trobar-te en un cas, no?, d'una persona que està acudint a teràpia perquè ha fet alguna cosa, doncs, d'aquest nivell, no? Com per exemple, jo que sé, un maltratador, algú que ha matat algú, algú que... Com ho gestiones? Com per exemple li fas entendre el tema de l'autocompassió? O no sé si en aquest cas s'ha de vigilar... és un tema que no tractaries.
Sí que s'hauria de tractar, però amb molt de compte, perquè les persones que tenen algun tret de personalitat narcisista poden interpretar com una validació el fet de que tu entenguis el context que els ha fet ser com són. Però... és un dels reptes a treballar, no? Els trets de personalitat no són trastorns, com a tal, però al final són patrons estables de comportament, i alguns d'aquests patrons, l'empatia i l'insight i la consciència d'un mateix està molt danyada. Llavors és difícil treballar amb persones en aquest cas, no? O persones que tenen addiccions i que no... consideren que tinguin una addicció i no hi ha una consciència de problema i continuen tenint aquest consum que potser no els hi senta bé i que els fa fer o els fa tenir un tipus de relacions que no els hi van bé, no? Al final, la teràpia arriba fins on arriba. I el primer, un dels elements imprescindibles perquè una teràpia funcioni és que la persona que acudeix a teràpia tingui ganes de mirar, tingui ganes d'obrir aquella caixa i enfrontar-se al que hi ha dins.
Sí, perquè no sé si et trobes també que hi ha persones que acudeixen a teràpia ja en moments tipus molt determinants de la seva vida, no? Que igual tenen una experiència traumàtica a causa d'una altra problemàtica, no? Per exemple, en el tema de les addiccions, doncs una gran ressaca, una gran recaiguda, no? I acudeixen a teràpia i després trobes que ha estat un moment i que després no hi ha com aquesta empenta o igual perquè
exacte.
No poden
potser no és el moment encara, no? Sí, ha de ser el moment perquè aquella persona realment es comprometi a fer un treball. De vegades sí que es necessita puntualment o aquella persona necessita una validació puntual o un alleujar el patiment aquell puntual, però no volen mirar més enllà, no? Llavors això, com a terapeuta, aquí no pots intervenir. No? Pots arribar fins a on la persona vol arribar i després ella segueix el seu camí i no pots forçar.
Quina feina, també. Ha de ser complicat, Vanessa.
Sí, però és molt apassionant perquè hi ha gent que venen i no és el seu moment i potser venen al cap d'un any, o gent que està molt escamada perquè igual han anat a altres professionals en moments en què no era el seu moment, o potser no hi havia hagut una vinculació prou bona amb aquella persona i desconfien molt de la feina que pot fer una psicòloga o un psicòleg, i després sí que connecten amb tu pel que sigui i llavors aquella feina sí que va bé. O al revés, una persona que no connecta amb tu i no hi ha manera, i potser amb un altre professional sí que va bé, no? A mi és una feina que m'agrada molt.
Home, tu detectes quan no és el moment d'algú?
Sí,
Sí, no?
Sí, sí, sí que es veu. I s'ha de ser molt respectuós. Sí. Jo ho he dit moltes vegades, jo també he sigut pacient.
Sí.
Jo he sigut pacient diverses vegades de la meva vida i han sigut diferents
Clar.
Els moments en què jo... La manera de ser pacient han sigut diferents, no? I, bueno, al final cadascú fa la seva evolució.
Clar, clar.
I si tinc la sort o el privilegi de que algú en el seu moment puntual del seu camí em troba a mi i podem fer equip i podem treballar juntes o junts i li pot anar bé, és una de les coses més satisfactòries que hi pot haver, no? Jo, per mi és com quan un músic està actuant i rep l'aplaudiment del públic, no? Quan reps aquest feedback de que bé que m'ha anat aquesta feina o que bé que he connectat amb tu... I tampoc allargo innecessàriament, no?, els processos. Ja arriba un moment en què la persona ve...
I està bé, no?
Però no, li passen coses que formen part de la vida, no? Que el que dèiem al principi, està vulnerable o està fràgil o passar un moment de crisi no vol dir estar malament, no vol dir patir, vol dir que estàs viu, no? I que t'estan passant coses. El que t'està passant és la vida, no és res més, no? I sí que es pot fer un acompanyament puntual o un refugi. Per això és important no tenir una relació molt personal amb els pacients, perquè si travesses aquesta frontera amb algú que ha començat sent pacient i a vegades és fàcil que tinguis interès en aquella persona perquè té gustos que són com els teus o és una persona que t'interessaria anar a fer un cafè amb ella o una cervesa, però és important no travessar aquest límit perquè si aquesta persona en algun moment necessita tornar a acudir a tu, necessita que tu segueixis sent aquell refugi, si et necessita, no? Llavors és important mantenir-te com a refugi per si aquella persona més endavant li fa falta, no?
És interessant també aquesta relació psicòleg-pacient, no?
Sí.
Que al final et pot arribar a dir coses, no? Que també et diu el teu entorn, d'alguna forma, perquè bé, hi ha gent doncs, que dona molts bons consells,
però al final,
fins que no acudeixes a algú extern que t'ho diu d'una manera o que fa servir unes eines concretes... Sembla que no t'ho acabes de creure, no?
Sí, perquè quan t'ho diu algú penses, bueno, què m'ha de dir, no? Si és amiga meva, doncs evidentment em dirà les coses que jo necessito que em digui, les coses que a mi m'animin. Ara, si et valida un professional que no és amic teu, tu creus d'una altra manera allò que t'està dient, no? O és veritat el que dius de les eines, o el que dius de mirar certes coses que potser un amic o una amiga no mira, perquè no té per què tenir aquesta informació,
Totalment.
No? I tu ja li parles doncs, de cert perfil, de cert, de coses que estan estudiades i que funcionen.
Clar.
I clar, l'impacte és un altre, és normal.
Sí, no? I d'aquests conceptes també com l'autocompassió, que de vegades en els entorns diguem, més col·loquials no tenim molt clar el que és l'autocompassió, perquè de vegades s'associa a una cosa negativa, no? De que no t'has de victimitzar. De
Exacte,
que tu has de
no és victimització. No és victimització, no? Algú que ha fet mal a una altra persona i l'altra persona doncs està ferida. Una cosa incòmoda és normal que l'altra persona estigui ferida perquè el que has fet fa mal. Ara, per què actues així? Vens d'aquí, vens d'això, vens de... O sigui, una cosa és entendre d'on tu vens i l'altra cosa és treure responsabilitat. Potser una amiga diria, ah, doncs mira, doncs no haver-ho fet, o doncs ella s'ho va buscar, o una altra et diria, és que ja et val, mira com t'has passat.
Exacte.
No? En canvi, la feina del terapeuta és tenir aquesta doble vessant de no treure't responsabilitat, però sí contextualitzar el teu edifici en un context en el que s'ha construït així per algun motiu. I a partir d'aquí, evidentment, les decisions han de ser diferents. I no ens hem de quedar anclats o anclades en el passat i revolcar-nos en la culpa, perquè això no és productiu. I és bastant fàcil que això passi quan has fet una cosa que no té a veure amb els teus valors i que, a més a més, veus que has provocat molt patiment en l'altre, però has de seguir endavant i entendre que tu també ets humà o humana, tu també t'equivoques, reconèixer que ens equivoquem, reconèixer que hem fet coses malament... I aquest també és un dels grans... una persona que està madura dins la teràpia, no? De ser conscient de que ella també fa mal.
Clar.
No? O sigui, una persona que va a teràpia no és una víctima de tot. Ella també fa mal, i també ha fet mal, i també pot seguir fent mal. Per tant, no es tracta d'idealitzar el context, ni d'exculpar-nos, sinó de contextualitzar, compadir en el sentit d'entendre que hi ha un context que t'ha fet comportar-te com t'has comportat o tenir el patró de vinculació que tens o buscar els contextos en els que estàs movent-te i a partir d'aquí tu has de ser, un cop has posat consciència, ser, comprometre't amb el teu benestar i prendre decisions des d'aquesta consciència i de forma responsable.
Clar que sí. I mira, està bé també matisar, no?, que tot i que a tu t'hagin fet mal i estiguis anant a teràpia, tu també ets una persona, no?, que també fa mal. I de vegades caiem en, sí, sí, en sí, això de... No, és que determinada persona que ha patit això, que és víctima de tal, també ha fet...
No, sí. No hi ha ningú que sigui perfecte. Exacte. Ni són millors els que van a teràpia que els que no hi van, però sí que una persona que va a teràpia en principi està compromesa o hauria d'estar compromesa, o una de les coses que s'han de treballar amb aquesta persona és que estigui compromesa amb el seu benestar i amb les decisions que pren i que sigui responsable de les coses que decideix. A lo millor decideix fer alguna cosa que tindrà una conseqüència negativa i la psicòloga li pot dir: això que faràs tindrà aquesta conseqüència. A partir d'aquí, qui tria és la persona.
Clar.
Només faltaria. I, de fet, és una bona senyal que la persona triï autònomament i no faci el que li diu el psicòleg o el que li diu la psicòloga, no? Però després has de ser conseqüent i has de fer-te responsable de les conseqüències de les coses que fas i, a partir d'aquí, pues, seguir, no revolcar-te, però intentar fer-ho diferent una altra vegada, entendre per què ho estàs fent, per què segueixes fent coses que no et van bé, perquè aquesta és una altra, ser conscient no és suficient per canviar.
Clar.
Després s'ha de sostenir la incomoditat de fer coses diferents de com les hem fet fins ara. I això només s'aconsegueix fent-les i passant a l'acció.
Doncs mira, sostenir la incomoditat, que important a la vida, sempre sí. És una frase que surt.
Sí, sí,
així sí. Així que, bé, no, és que...
Tenim uns quants hashtags,
No, però és veritat.
A part de l'ensaladilla.
Exacte, doncs, són conceptes que en el dia a dia
sí.
Hem de tenir clars.
Sí.
Si et vas repetint, he de sostenir la incomoditat, potser comences a fer
clar,
coses diferents.
A vegades evitem coses que ens fan mal i que ens fan posar nervioses
sí.
I no hem d'evitar-ho tot. A vegades hem de sostenir la incomoditat que suposa dir, doncs pues, no... No puc quedar-me avui amb el teu fill perquè no em va bé, perquè estic cansada, perquè no puc fer aquesta cosa per tu. A vegades, el que dèiem, és més fàcil fer-ho i evitar aquella incomoditat de dir-li que no, però a quin preu, no?
Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies, com
gràcies
sempre, per aquest espai de psicologia. Que tinguis molt bon dia i bé, gràcies per els seus consells.
Igualment, bon dia a tothom.